castells es fan pel públic, i el públic, quan no hi ha un castell, s'amaguen a les zones d'ombra, però hem de pensar també en els castellers, perquè, Oriol, tu ho saps, si la plaça està a 35,6 graus, si et poses dintre una pinya, la temperatura...
Posi 5 o 6 graus més o 7 no, o no sé quants, però tant...
No ho sé, però sí. Jo crec que no hauríem d'esperar que passés un dia, que passés una desgràcia, un cop de calor dintre una pinya.
Revisar-ho i...
No, i a Valls ho estan revisant.
De moment, enguany Sant Joan va començar a les 12 del migdia, es va avançar l'horari respecte a l'any passat. Habitualment Sant Joan començava a la 1 i a 2:15 aproximadament l'actuació estava acabada. Sí que és veritat que a les 12 del migdia també la calor va ser forta, però d'alguna manera no va acabar l'actuació com anys enrere havia acabat passades les 4 de la tarda.
Bé, escolteu, veig que encara no comença aquest castell de gamma extra, no sé si és imminent o no, però podríem fer una cosa, com que hem sentit senyals horaris de les 8, podem anar amb les notícies amb la Gemma, que, Gemma, no sé si havies de donar pas precisament en Josep
no
i en David.
No passa res, perquè com que ja esteu
no,
amb ell...
Us ho dic perquè quan això tiri endavant ens aviseu i, home, jo em fa il·lusió que narreu aquest castell en directe, que això no deixa de ser una mica... també es porten directe, eh?
S'estan situant ara els castellers al voltant del nucli, encara no han tancat la pinya, jo crec que un parell o tres de minuts abans no engegui el castell.
Ah, doncs mira, perfecte, fem les notícies i quan acabem tornem amb vosaltres. Va, som-hi.
Fins ara.
Doncs va, Gemma, titulars d'aquesta hora a les 8 del vespre.
Doncs mira, el govern de Veneçuela que ha fet una actualització de les víctimes mortals dels morts en el doble terratrèmol de dimecres. Ja són 1.400 els morts en aquests terratrèmols de dimecres passat. El govern de Delcy Rodríguez ha fet públic aquest nou balanç en què hi ha més de 3.000 ferits i més de 3.100 persones que s'han quedat sense casa. També el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol ha elevat el nombre de morts de 5, ara ja són 6 els espanyols morts. Una vintena de països han enviat ja equips de rescat. Anem al corresponsal a l'Amèrica Llatina, és en Joan Biosca.
Els equips de rescat mexicans són dels més especialitzats del món en rescat sota runes d'edificis. Se'ls coneix com Los Topos i ja treballen sobre el terreny a Veneçuela en la localització de supervivents.
Desde anoche sin parar hicimos la recuperación del cuerpo de una señora y tenía abrazado a su perrito. El perrito salió vivo, la señora desgraciadamente falleció. Y ahorita, como ves, estamos trabajando para tratar de recuperar el cuerpo del hijo de la señora.
Una vintena de països han enviat ja vols humanitaris, maquinària i equips de rescat lluiten contra rellotge per salvar vides mentre els familiars esperen angoixats. Els veïns de La Guaira parlen d'una olor insuportable a cossos en descomposició.
Encara de la plana internacional, Israel amenaça l'Iran d'atacar-lo si impedeix que prosperi l'acord de seguretat que va firmar ahir amb el Líban. El ministre de Defensa alerta que els militars no marxaran del país fins que Hezbollah es desarmi. Malgrat l'acord, Israel ha tornat a atacar avui al sud del país. I a Barcelona, centenars de persones es manifesten en la marxa de l'orgull LGTBI i més, que vol reivindicar l'esperit de la primera mobilització de l'any 77. Montse Mir, bona tarda, com està la manifestació a aquesta hora?
Bona tarda. A aquesta hora, doncs, ja s'està acabant. Hi ha hagut la lectura del manifest fa uns instants aquí a la plaça de Sant Jaume, precisament recordant aquesta primera manifestació de 1977 i el seu lema, nosaltres no tenim por, nosaltres som. S'ha fet la lectura del manifest davant d'una plaça de Sant Jaume totalment plena, que ha posat punt final a aquesta mobilització, la 50a per l'alliberament sexual i de gènere. Han denunciat que encara pateixen agressions i violència i també que tenen altres problemes relacionats amb la seva condició. Montse Mir, Catalunya Ràdio, plaça de Sant Jaume de Barcelona.
I fa uns instants, David, que parlàveu sobre la calor, doncs mira, Alemanya, Dinamarca, la República Txeca i Suïssa han registrat rècords absoluts de calor en aquells països amb temperatures al voltant dels 40 graus. La calorada també afecta països com Àustria i Hongria, que estan en estat d'alerta. L'investigador del CSIC, el Centre de Geociències Barcelona, Santiago Giral, ha assegurat a 3CAT Info que l'escalfament global acabarà provocant altes temperatures a latituds on no són habituals.
Aquestes onades de calor continuaran sent encara més intenses. L'afectació no només serà a la península Ibèrica, sinó serà, com està passant ara, tota Europa i pot arribar a latituds de Noruega, posant pel cas, i molt més intenses, perquè la curvatura del jet serà molt més gran.
Doncs bé, ja ho veieu, aquesta calor que continua i que també tenen, com deies abans, a la plaça aquí a Tarragona, on s'està fent aquesta diada castellera d'avui.
Doncs mira, hi tornem, perquè em diuen que és moment de narrar castells a plaça. Gràcies.
Adeu, fins ara.
Perquè estem pendents d'aquest 4 de 9 amb Folre i Pilar, que ens anunciaven en Josep Almirall i en David Prats, que volen intentar els castellers de Vilafranca en aquesta diada castellera del Pla de la Seu. Josep, David...
Doncs mira, si et sembla, direm 4 de 9 amb l'agulla, perquè si no...
L'he apuntat jo.
Ja, Oriol.
La terminologia.
Però tu, Oriol, saps que les colles són... Aviam, cadascú té la seva terminologia.
Ja té nassos que m'ho faci dir l'Oriol i m'ho faci dir malament.
Sí, tu ho has fet dir malament. Aquí a Tarragona, a Vilafranca, al Penedès, etc., es diu amb l'agulla. A Valls diuen amb el Pilar. En fi, és el mateix, és un matís, però tothom ho entén. Però com que amb els castells de Vilafranca doncs també els agrada que es faci servir la seva terminologia, mira, s'ha conformat ja el folre, els terços per tant són al seu lloc i ara se situen els quarts a la seva posició. Ara és un moment clau per decidir si veuen bé les mides i validar el castell. A mesura que creixi el castell, l'estructura de quatre s'introduirà al mig al pilar. El pilar que acabarà sent un pilar de 7. L'aixecadora del 4, quan hagin coronat l'estructura de 4, sortirà l'enxaneta i l'aixecadora, que és més petita, passarà a coronar el pilar. Es desmuntarà tot el 4 i quan el pilar quedi exempt, és a dir, els terços s'hagin deixat anar de mans, el castell estarà carregat. Estarà descarregat quan el pilar hagi baixat. Els quins, David Prats, a la seva posició.
Segon castell de gama extra que encaren els castellers de Vilafranca. En aquesta diada del Pla de la Seu, enguany, aquesta estructura ja l'han descarregat en dues ocasions. Busquen la tercera Tarragona. Les sisenes del 4 que arriben en la seva posició es col·locaran damunt les espatlles dels 15. Els dosos que també comencen a pujar, la cassoleta i l'enxaneta, de seguida veurem com el terç del pilar de 7 al mig també entra al mig d'aquest 4. Mentrestant, els components del 4 segueixen fent camí. Els dosos arribant a l'alçada del pis de sisens. També la cassoleta i l'enxaneta també pujant. Bon ritme de moment al 4, mentrestant el terç del pilar de 7 al mig, que ja és, està col·locat, també el quart, que es col·locarà damunt l'espatlla del terç. Mentrestant, dosos del 4 que s'han agafat de braços, col·locats, la cassoleta també arribant, també l'enxaneta, bon ritme de moment aquest 4 de 9 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca, també la quin del pilar de 7 al mig, que també entra en la seva posició, el 4 que s'està a punt de carregar. Veurem els castellers de Vilafranca si també el poden completar aquí al Pla de la Seu. Ara el 4 es carregarà. Encara el castell, però no estarà carregat, perquè en el moment ara que surt l'enxaneta, la cassoleta del 4 passarà a ser l'enxaneta del pilar de 7 al mig. Mentrestant, el pilar s'està configurant. Important, però, que els components del 4 no toquin el pilar. És important, ara la cassoleta passa a ser l'enxaneta del pilar. Li comencem a veure el cap. Pateix una mica una de les rengles del castell, però de moment amb molta suavitat estan sortint els dosos, amb molta tranquil·litat, sense danyar el pilar. Veiem ja el cap de l'enxaneta davant la catedral de Tarragona, al pis de les sisenes, que també es començarà a desfer. Els castellers de Vilafranca que volen carregar i descarregar per tercera vegada aquesta temporada el 4 de 9 amb l'agulla. Les sisenes que estan arribant ja al folre, també sortiran al pis de 15 amb molta suavitat, sense tocar el pilar. Els castellers de Vilafranca, que estan desfent el 4, surten els 15. També ara sortiran els quarts. Important, que ja veurem el pilar de 7 exempt. El podran carregar els castellers de Vilafranca. 4 de 9 amb l'agulla. Carregat dels verds. Ara la sortida de l'enxaneta amb tranquil·litat la motxilla. Som-hi, verds, que el podeu descarregar. Important que el terç no pateixi. L'enxaneta que està sortint arribarà ja pràcticament al folre. També ara sortirà l'aixecador del pilar. El tenen impecable els castellers de Vilafranca. Per tercera vegada aquesta temporada planten el 4 de 9 amb l'agulla. Són ja dos castells de gama extra aquesta tarda. Primer la torre de 9 i ara aquest espectacular 4 de 9 amb l'agulla. Com està la temporada castellera, senyores i senyors? Dimecres a Valls vèiem un duel espectacular de vella i joves i avui els verds ens en regalen un altre contra ells mateixos aquí al Pla de la Seu.
Bé, doncs, 4 de 9 amb agulla dels castellers de Vilafranca. Ho hem narrat en directe aquí al Tot Gira. M'encanta. El David Prats i el Josep Almirall són els millors a l'hora d'explicar castells en directe aquí a aquesta casa, Catalunya Ràdio. Abraçada forta. Acabem a les 9. Si hi hagués qualsevol cosa, es tornem a demanar pas, d'acord?
D'acord.
Vinga, una abraçada. Fins ara. Passen 10 minuts de les 8 del vespre. De seguida la conversa que vam enregistrar tot just ahir amb el Lluís Canut, amb Javier Saviola, per parlar de la possibilitat que Julián Álvarez arribi o no al Barça, de com el veu Javier Saviola, ell que té algunes coses, que tenia algunes coses quan jugava, de Julián Álvarez, l'encaix que podria tenir al Barça i també el Mundial que està fent Messi. Abans hem de passar per Madrid. Si ara felicitava els companys Josep Almirall i David Prats, que narren com ningú els castells aquí a Catalunya Ràdio, deixeu-me també que feliciti a l'Orfeo Suárez, que ja fa anys que ens acompanya aquí a Catalunya Ràdio seguint l'actualitat del Madrid i de tot el que passi a Madrid, perquè, Orfeo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, David.
Acabes de rebre un premi, un reconeixement a un article que vas fer sobre Luis Enrique, comparant l'impacte de Luis Enrique a París amb el PSG, i utilitzaves el símil de la Revolució Francesa. Has rebut un premi de periodisme a Màlaga, oi que sí?
Sí, el premi Manuel Alcántara, que va ser un periodista, bueno, que escrivia de política, de societat i d'esports també, va fer durant molt de temps una columna en el Marca, no? I bé, és un premi de periodisme esportiu i, bueno, sempre agrada, no? I sobretot quan porta el nom d'un periodista d'àmplia trajectòria i quan et premien, diguéssim, no pels anys, sinó per un article concret, en aquest cas un article sobre això, sobre l'impacte de Luis Enrique a França.
I jo sempre ho dic, l'Orfeo no només té informació, sinó que a més sap escriure-la, sap comunicar-la, i això el fa un gran periodista, i per tant aquest premi més que merescut, i nosaltres que ens n'alegrem perquè forma part de la família del Tot Gira, així que l'enhorabona,
sí.
Orfeo. Escolta'm, anem a fer això, això que saps fer també, que és fer de periodista, i saps que, ja sé que parlem molt amb tu del Madrid, però ara mateix estem tots amb un ull posat al que farà l'Atlètic de Madrid, amb el cas Julián, ara en parlarem amb Javier Saviola. I és la gran pregunta. Resistirà l'Atlètic de Madrid la pressió o acabarà caient i, per tant, aquest traspàs es acabarà fent efectiu? Tu com ho veus des de Madrid i quina informació és la que tens ara mateix entre les mans?
A veure, jo crec que possiblement, si el Julián Álvarez, com ja ha declarat, i com li va dir en dues reunions personals al Miguel Ángel Gil, si se'n vol anar a l'Atlético, jo crec que això pot tenir una fi de finalment anar-se. Ara, anar-se al Barça, aquí és on jo veig avui dia la dificultat, perquè el Miguel Ángel Gil, i també una mica això està bastant d'acord amb els nous inversors del fons d'inversió Apollo, hi ha una mica de distanciament i estan molt cabrejats amb el Barça perquè consideren que hi ha hagut filtracions, que no s'ha jugat net per part del club del Jan Laporta, no? I aquí és on jo veig la dificultat, no? Això també ve, diguéssim, aquest desentendiment una mica, o aquesta distància també ve ja de lluny, no? Amb el cas Griezmann, no? Recordem una mica tot el que va haver-hi, no? Finalment, que es va soterrar finalment amb un pacte, amb drets de jugadors i de més, però que això, diguéssim, ja va causar més distanciament del que havia habitualment, jo crec, entre l'Atlético i el Barça, sobretot, i personalment, entre el Miguel Ángel Gil i, diguéssim, en aquell moment, la directiva de Josep Maria Bartomeu, que no era la directiva d'ara, però, diguéssim, una mica de mala maró amb el Barça. En aquests moments, el Julián Álvarez continuarà a l'Atlético? Doncs potser no. Això vol dir que anirà al club que desitja el jugador, o diguéssim, la primera elecció, que és el Barça? Jo en aquests moments ho veig molt, molt difícil, no? I jo crec que si ha de sortir, l'Atleti primarà una mica les opcions de PSG o d'Arsenal, no? Descartar la del Madrid, que això del Madrid va ser una mica un farol, també per dificultar una mica l'operació Barça del jugador, no? Perquè si t'ofereixes 150 milions... doncs seria estrany que l'Atlético digui no al Real Madrid i vendi el jugador, no sé, per 120, no? Això seria una mica també estrany, no? Per això et dic que el president de l'Atlético de Madrid, l'Enrique Cerezo, sempre diu los jugadores juegan donde quieren jugar, i això és una bastant veritat, no? Ara bé, la possibilitat de que sigui el Barça necessitaria lubricar molt aquesta relació interclubs perquè això arribés passant. Et parlo de la informació que jo tinc ara.
Sí. Bé, veurem com evoluciona, perquè l'estiu és llarg i sobretot hi ha Mundial pel mig i, per tant...
També et matiso una qüestió. Sí. Ja fa, abans de que acabés la temporada, va haver-hi dues reunions, jugador i una del jugador amb el seu agent, amb el Miguel Ángel Gil, i li van traslladar que la intenció era deixar l'Atlético de Madrid, que volien créixer, que bueno, l'entendiment amb el Simeone, malgrat que siguin argentins, no és bo... I el Miguel Ángel Gil li va dir que, bueno, que arribat el moment, si la temporada acabava molt malament, doncs felicitarien aquesta sortida al jugador.
El tema no? És que és malament, no?
Clar, el tema és que el Miguel Ángel Gil, quan tu parles amb ell ara, et diu que, bé, no han acabat tan malament, no hem guanyat títols, però hem arribat a semifinals de la Champions i a la final de Copa i estem dintre de la Champions, no? És una mica...
Interpretació, clar.
La interpretació que es fa d'això.
Bé, en fi, Mourinho, mentrestant, que ja el tenim treballant a Madrid, ha concedit Sergi Camps algunes entrevistes,
Sí, dues entrevistes. Comencem per la que ha concedit al canal de YouTube de De Bayo, a Kim Femba, un exjugador de la Premier League, i ha deixat algun titular interessant. Diu que no vol fer una neteja del vestidor, que vol els millors jugadors. Diu que no fa miracles, però que fa millorar els jugadors que volen millorar, i que vol que eliminin els jugadors del Madrid ràpid del Mundial perquè agafin vacances de manera també ràpida. I d'altra banda, en una entrevista, en aquest cas a Vanity Fair, diu que vol ajudar Mbappé a ser millor jugador del que ja és, recorda la seva estada a Barcelona aquells 4 anys i diu que van ser una bona etapa, i també parla, com feia Joan Gaspar a vegades, de la diferència entre Mourinho i José. Diu que amb els anys cada cop és més José que Mourinho. Veurem quan comenci la temporada.
De moment sembla que arriba conciliador, Orfeo, Mourinho.
Sí, jo crec que al principi serà així. Jo crec que arribarà amb un to diferent, jo crec que també té més edat, i jo crec que també el que va passar a la fi de la seva etapa al Madrid, no? Aquests danys col·laterals, no? No només van ser, diguéssim, corrosius per l'entitat, per al Real Madrid, jo crec que també per la seva carrera com a entrenador, no? Jo crec que començarà, ja dic, amb un to conciliador, i després el dia a dia, com es diu en castellà, la cabra tira el monte. És a dir, que hem de veure com aniran, diguéssim, doncs, a aquest dia a dia i els resultats del Madrid. No li ajudarà amb aquesta intenció la situació actual del Madrid, no? L'hem vist amb aquests atacs de Florentino al Barça, amb tota la petició a la UEFA per al cas Negreira, és a dir, no arriba en un moment de pau amb el Madrid, no? I també després d'unes eleccions en les que, bé, Florentino ha guanyat, però amb un debat intern dintre del club. Hem de veure també si la era Mourinho serà aprofitada per l'Enrique Riquelme per fer oposició. És a dir, hi ha molts interrogants ara sobre quin Mourinho veurem. Jo el que sí espero, David, és un bon Madrid. Un Madrid competitiu. Per què? Perquè crec que hi ha una cosa que ha canviat. Fins ara el Madrid, amb aquesta línia de... O fitxava el gran crac, Mbappé, o fitxava bons estudiants, no? Joves, perquè es formessin al club, no? Van encertar amb el Vinícius, no van encertar amb un altre. Els últims van ser Carreras i Hausen, i no són al Mundial, com tampoc és el Camavinga. Estem veient una altra línia, no? Corella, Konaté, Danfens, Silva, Bernardo Silva, és a dir, jugadors experts, jugadors nivell Champions i jugadors amb una experiència important, no? És a dir, jo crec que aquest és un canvi i jo crec que amb aquests jugadors amb experiència i el que el Madrid ja té, jo crec que veurem un Madrid millor.
Bé, doncs veurem que ara queda molt perquè comenci la Lliga, perquè vagi tancant la plantilla a Mourinho, però és evident que sí, que ja està treballant i que, de fet, déu-n'hi-do la feina que ha fet el Madrid en quant a incorporacions. Orfeo, abraçada forta i, insisteixo, l'enhorabona pel premi, ben merescut.
Bueno, també és part de vosaltres, no? Perquè jo sempre que si em donen un premi, crec que també és part de la gent amb la que treballo i també part de Catalunya Ràdio, que us sentiu d'aquesta manera, també.
Gràcies, Orfeo, que vagi molt bé.
Molt bé, David, bon estiu.
Ara de seguida, la conversa amb Javier Saviola, del Canut i servidor amb Javier Saviola, per parlar de Julián, de Messi i companyia. Però abans em demana pas de nou des del nou congost de Manresa el Pau Masmartí. Recordeu, entrenament avui de la selecció catalana de bàsquet. Demà a les 12 es juguen contra la Gran Bretanya. Pau, amb qui estàs?
Sí, estem aquí amb protagonistes, concretament amb Pep Busquets. Pep, motivat per demà?
Sí, la veritat és que sí. Amb moltes ganes d'aquest partit, representar Catalunya sempre és un orgull. Amb molts companys que he tingut abans, llavors també és algo especial, i sí, moltes ganes de demà.
Ara ja fa unes setmanes que va acabar la temporada, costa tornar a entrenar, a competir?
Sí, no et diré que no, al final t'agafa aquest partit aquí una miqueta al mig de l'estiu, però bueno, crec que com a professional s'has de... ja ho sabíem des de fa temps, llavors les últimes setmanes... jo suposo que tots hem intentat no relaxar-te com fas els estius habitualment i avui a l'entrenament del matí jo crec que hem estat bastant bé, he vist la gent bastant còmoda físicament, així que jo crec que estem preparats pel partit.
Ha de ser difícil amb aquesta calor.
Ara fa més calor que pel matí. Pel matí estava molt bé. Ara m'ha entrat i fa una calda de locos, però bueno, això al final són altres factors que no hi has de pensar.
Ara parlàvem de la temporada, ha estat una temporada especialment bona a nivell col·lectiu, però també a nivell personal. Si mirem els números, ha estat la teva millor temporada. Tu la consideres aquesta, la teva millor temporada a nivell personal?
Bueno, jo crec que segur és que ha sigut la que ha tingut més protagonisme i m'he passat molt bé a la pista. Llavors, et podria dir que sí, o de les que més, segur. M'he passat molt bé, l'equip ha donat la cara i en molts moments hem tingut un bàsquet molt, molt bo. Ja et dic, sí, orgullós de com hem acabat. Crec que podríem haver acabat una miqueta millor al final, però bueno, això també al final és perquè jo tenia moltes esperances en aquest equip, però al final bueno, hem aconseguit un bon resultat, que és important.
Et seguirem veient a Fontejau la temporada que ve?
Sí, jo tinc contracte al Girona i estic super a gust allà, ja ho he dit molts cops, llavors sí.
Segurament que jugareu a Europa. Estàs motivat pel repte?
No ho sé encara com acabarà la cosa, això al final el club té que decidir-ho. Té pinta que volen jugar a Europa, però ja et dic, és que no tinc ni idea d'això, però sí, fa il·lusió perquè és algo, jo crec, bo pels jugadors, però també és bo pel club, bo per l'afició, i sempre mola més poder tenir més partits.
Estàs més content a Girona o a Badalona?
Ui, això és difícil de respondre, però a Girona estic molt a gust. A Girona s'està molt bé, ja parlant a fora del club, Girona com a ciutat és molt bonic, molt bonica, i si està molt a gust, jo almenys estic super a gust, tinc allà molts amics i em sento molt recolzat allà.
Moltes gràcies, Pep.
A vosaltres.
I gràcies al Pau Masmartí i al Roger Serrat des del Nou Congost de Manresa, demà a les 12, aquest Catalunya-Gran Bretanya, que seguirem els del Tot Gira. Una pausa i entrem a l'Snack Barça, que ens hi espera el Javier Saviola.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
Josep Cuní, l'astronauta Estel Blai, Àlex Gorina i Maica Navarro a Col·lapse amb Jordi González, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT. Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Tot gira. Des del 2004, la força dels 20 anys.
Hola, Lluís, què tal? Com estàs?
Molt bé, i tu, David?
Doncs sorprès, perquè he vingut aquí a la porta de l'Snac Barça sí, i me'l trobo tancat.
Jo també, dic on s'ha fotut el Paco.
Però no havia d'obrir durant tot el Mundial. No ho sé. És que m'ha sorprès molt aquí, amb però la persiana baixada.
Amb els horaris que té el Mundial, de nit o de matinada...
Deu haver vist que no feia la pela, i me'n vaig de vacances, però sense avisar.
Res.
Jo pensava que ens deixaria un missatge, alguna cosa, al Paco, i em feia il·lusió poder-me acomiadar d'ell, desitjar-li bones vacances, però haurem d'esperar l'any que ve. Però bueno, en fi, tu com estàs? Bé?
Bé, escolta'm, gaudint d'aquest Mundial, i en definitiva, doncs, pendent de...
Gaudint del Mundial, això vol dir que et quedes fins les tantes de la nit a veure partits, o no?
Bueno, em quedo fins al de les 12.
Al de les 12. I el veus sencer, el de les 12?
Fins a la primera part el veig.
I en funció de com vagi.
En funció de com vagi, doncs me'n vaig a dormir o l'acabo de veure.
Entenc que els partits dels Països Baixos del teu amic Koeman no te'ls
perds. No me'ls perdo cap.
Aquests els veus tots, i potser també l'Argentina.
Sí, jo tinc per prioritat els meus equips preferits, que no favorits, són la Holanda i els Països Baixos i l'Argentina.
I l'Argentina, molt bé.
I per Leo Messi,
sí, que està fent un tros de Mundial espectacular. I avui, aquesta setmana d'enviar un WhatsApp i et deia: ostres, hauríem de parlar una mica d'aquest impacte Messi, d'aquesta entrada en el Mundial, i tu de seguida m'ho vas dir, hem de parlar amb el Saviola.
Amb Aita.
Sí. I per això doncs dic, va, truquem-lo i parlem amb ell. Va, provem-ho. Javier Saviola, què tal? Molt bona tarda.
Hola, muy buenas tardes. La verdad, muy feliz de poder hablar con ustedes. Y un placer, como siempre.
Y contento de saludarte aquí en directo al Tot Gira. Supongo que disfrutando del Mundial, ¿no?
Sí, disfrutando mucho. La verdad que me está gustando muchísimo. Un Mundial muy atractivo, ¿no? Con selecciones quizás nuevas para todos, ¿no? Como Curazao, como Cabo Verde. Pero bueno, están haciendo su papel, están compitiendo, están siendo selecciones bastante duras, ¿no? Quizá algunas sorprende más, ¿no? Como el primer partido de España, ¿no? Con Cabo Verde, Curazao también, que ha hecho buen trabajo. Bueno, la verdad que está siendo un Mundial muy, muy lindo, muy atractivo. Ahora viene lo mejor, porque ahora viene 16avos y ya están quedando las selecciones candidatas al título, así que ahora se va a venir un Mundial totalmente nuevo. Bueno, las selecciones candidatas van a tener que mostrar lo suyo, van a tener que sacar la chapa de candidatos, así que bueno, nos prepara, se nos viene un Mundial muy, muy lindo y atractivo.
Y disfrutando de Argentina y de Leo Messi. Vaya dos partidos, esta noche vuelve a haber partido contra Jordania para confirmar la primera posición, para pasar tranquilamente a 16avos, pero vaya dos partidos de Messi, 3-0, 2-0, sí. Solo marca Messi.
Solo hace todo Messi, como sí. Siempre.
y andando.
Lo que pasa que lo que tiene Messi es eso, ¿no? Que te sorprende con ahora, te sorprende cuando era chico, te sorprende cuando juega en el Barça, cuando juega en la selección. Bueno, es la verdad que todo, no nos cansamos de repetir, creo que todo el mundo se dio cuenta, ¿no? De la clase, no digo de jugador de fútbol, ¿no? Sino ya de deportista. Porque un deportista que esté 20 años, ¿no? Al máximo nivel, demostrando, ¿no? Cada año tras año superándose todos los objetivos, todas las estadísticas, rompiendo todos los récords. Yo creo que Messi nos tiene acostumbrado a esto. Todo el mundo está esperando, ¿no? Que baje un poco el nivel y que diga, bueno, a ver, con 39 años ya es hora de darle paso a otros jugadores, pero no, él es así, es una máquina competitiva. Y nosotros agradecidos, ¿no? Que nació en nuestro suelo, en Argentina, y creo que para nosotros es una bendición de tenerlo.
Esta semana cumplió 39. Dime la verdad, ¿tú te esperabas un impacto, una entrada en el Mundial tan bestia como la que ha tenido Messi con estos dos primeros partidos?
No, sinceramente yo creo que no me lo esperaba ni yo ni nadie, ¿no? Porque sin dudas todos sabemos, ¿no? Lo que puede generar Leo. Todos sabemos lo que es dentro de un campo, lo que significa para Argentina, pero realmente todos estábamos esperando también que sean protagonistas otros jugadores, ¿no? Como nombrábamos anteriormente, Julián Álvarez, Lautaro Martínez. Argentina tiene jugadores muy, muy buenos, pero Leo se llevó todos los aplausos, digamos, ¿no? Porque resolvió el partido él, por la cantidad de goles que hizo. No solo eso, sino de la manera que está jugando, ¿no? Porque también está asistiendo, está jugando bien, está a un buen ritmo. Creo que nos ha sorprendido a todos, pero bueno, viniendo de Messi, no todo puede pasar, ¿no? Es lo que hablamos siempre, ¿no? Es un extraterrestre jugando, ¿no?, en un campo de juego.
¿Qué les dirías, Javier, a todos los que dijeron que no estaba ya para jugar con el Barça?
Bueno, no, es que siempre van a haber esos comentarios, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que cuanto más lo critican, mejor juega, ¿no? Es como que él, yo creo que se incentiva, ¿no?, con las críticas y con toda la gente que está alrededor, que está intentando, ¿no?, que se caiga en algún momento, ¿no? Por eso lo que hablábamos antes, ¿no?, de decir un jugador que durante 20 años, ¿no?, viene demostrando ser el mejor del mundo y uno de los mejores de la historia. Yo creo que se motiva de esa manera, ¿no?, con las críticas, con la gente que le pone piedras en el camino. Él sabe lo que puede rendir, lo que puede dar. Entonces, creo que toda la gente que está ahí intentando hacerle daño y hacerle mal, creo que durante 20 años lo único que hicieron es comer veneno, ¿no?, porque no lograron el objetivo que querían.
¿Crees que todavía podría ser un jugador ahora mismo para el Barça?
Yo creo que para el Barça y para cualquier equipo, claro. Lo está haciendo en un Mundial, ¿no? Lo está haciendo en la selección argentina, lo está haciendo en el Mundial, en donde sabemos lo que significa primero al ritmo, ¿no?, que lleva las selecciones, que lleva un Mundial. No es casualidad, ¿no?, que bueno, que haya arrancado como arrancó, ¿no?, con tanta fuerza, con tanta decisión, ¿no?, llevando a la Argentina a lo más alto. Así que creo que estamos en manos, ¿no?, de un jugador que ha sido y que es, ¿no?, una bendición, que todo el mundo del fútbol estamos rendidos a sus pies, ¿no?, de seguir disfrutándolo. No sabemos hasta cuándo, pero bueno, realmente ojalá que no nos deje disfrutarlo un par d'anys més.
Fixa't, Lluís, fa 20 anys, sí. Messi jugava el seu primer Mundial, sí. Que és el Mundial que va jugar el Javier,
sí, senyor,
a Alemanya,
sí, sí,
Mundial,
sí,
del 2006.
Sí, senyor, sí,
lo recordaràs, sí. ¿Verdad, Javier? Aquell Mundial que tu disputaste, que llegáis a quartos,
sí,
de final,
sí, sí, sí,
que
sí,
os,
claro,
gana,
sí,
Alemanya en los penaltis, sí, si no recuerdo mal.
Sí. Con Maradona, sí, el seleccionador.
No, Peckerman
sí, era, vale, el seleccionador.
Vale. Sí.
Que lo criticaron,
sí,
porque Messi, con 18 añitos, es su primer Mundial. Creo que debuta contra Serbia en partido de grupos,
sí,
gana,
sí,
Argentina 6-0 y él da un pase de gol a Hernán Crespo y mete, mm-hmm, el último, el 6-0. Y claro,
sí,
todo el mundo dice, este chaval de 18 años, ¿por qué no ha jugado antes con Argentina?
Claro, claro. No, bueno, son en ese momento Pekerman intentaba llevarlo un poquito de a poco, ¿no? Por todo lo que generaba. Después, bueno, nosotros sinceramente teníamos una selección muy, muy competitiva, ¿no? Con unos delanteros impresionantes. Leo sabemos que era el mejor, ¿no? El distinto, el que, bueno, que sabíamos que iba a dejar una huella.
Ese Mundial, perdona, Javier, con 18 años y habiendo jugado, creo que eran solo 3 partidos de las eliminatorias en América, ya veíais que iba a ser algo especial, ¿eh? Cuando debutó,
sí,
en ese,
sí,
Mundial,
sí,
¿eh?
Sí, nosotros, sinceramente, nosotros lo veíamos en los entrenamientos, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio, ¿no?, de poder ser compañeros de él en los entrenamientos, ¿no? Nosotros ya veíamos cuando entrenaba, ¿no?, que hacía cosas distintas, que iba a otra velocidad, que nosotros girábamos o jugábamos de una manera mucho más lenta de lo que él lo hacía. Entonces, creo que estábamos ante un caso muy especial, ¿no?, de saber que era un jugador que, si seguía de esa manera, que si seguía jugando, ¿no?, al nivel en el que demostraba, ¿no?, en ese Mundial y en los entrenamientos, sabíamos que estábamos con un caso, ¿no?, ya muy especial y seguramente se iba a transformar en uno de los mejores jugadores del mundo. Lo que sí que está claro que no nos imaginamos, ¿no?, que después iba a ser de los mejores jugadores de la historia, ¿no? Porque, bueno, hasta ahí era muy chico, todavía tenía mucho tiempo por recorrer. Però, bueno, veíamos cosas distintas d'ell.
Mira, selecció argentina Mundial 2006, amb Javier Saviola, amb Crespo, que eren els davanters titulars. Però fixa que hi havia Lluís, hi havia Ayala, hi havia Sorín, hi havia Heinze, hi havia Burdisso, Cambiasso, Mascherano, Riquelme, Maxi.
Sí, Maxi.
Una selección espectacular, ¿eh? Y ahí se coló Messi, ¿eh? Que tuvo sus
claro,
minutos.
Él, imagínate que sí, en ese momento era muy joven y nosotros estábamos jugando y sabíamos quizá lo que la selección que teníamos, ¿no? Quizás fue una de las espinas clavadas, ¿no? Que tenemos todo de no poder haber llegado un poquito más alto, ¿no? Porque por la selección que teníamos, ¿no? Unos jugadores increíbles, se habían juntado dos camadas, ¿no? Y dos generaciones futbolísticamente hablando, ¿no? En Argentina impresionantes, ¿no? Con jugadores muy jóvenes como Leo, como todos los que venían. Y después todos los que ya venían con algunos mundiales atrás, como Ayala, como Heinze, como Sorín, jugadores Mascherano, bueno, unos jugadores Crespo, ¿no? Unos jugadores increíbles. Y lamentablemente, bueno, no pudimos llegar al objetivo, que era lo que todos queríamos.
Y recuerdo que en aquel partido de cuartos que comentábamos contra Alemania, que perdisteis en los penaltis, no jugó ni un solo minuto Messi, y ahí le llovieron desde Argentina palos a Pekerman, que lo dejaron bien seco. Y de hecho luego él se fue y entra Basile, ¿verdad?, de seleccionador.
Ya después del Mundial ese que él no jugó todo lo que él hubiera deseado, ya después, bueno, ya los próximos Mundiales ya jugó todo, era decisivo, ya era como el emblema, ¿no? Y el gran capitán nuestro era a nivel mundial también. Entonces ya después de ese Mundial se afianzó y bueno, ya comenzó a jugar todos los partidos.
Bueno, ¿y esta Argentina la ves campeona del mundo?
Bueno, la veo candidata, ¿no? Como también lo veo a Francia, a España, ¿no? Alemania también me ha gustado bastante.
No te olvides después, de Holanda, bueno, no te olvides de Holanda.
Holanda también, sí, Holanda.
No cometas el error, Luis, de no nombrar a los Países Bajos.
Sí, porque Luis me mata, si no. pero bueno, sí, Holanda también. Holanda ha demostrado, ¿no? Que también tiene una buena selección para poder llegar a instancias finales. Pero bueno, lo que te decía antes, ¿no? Que me está gustando el Mundial porque también hay otras selecciones, ¿no? Como Japón, como Colombia, como selecciones que por ahí la gente no la pone como candidata, pero sí que van a ser rivales muy duros, ¿no? A nivel de 16avo, de cuartos, si es que pasan. Yo creo que se va a venir un Mundial muy lindo, muy atractivo, que la gente va a disfrutar muchísimo. Y ahora se viene lo bueno, ¿no? Porque estamos todos esperando y con mucha expectativa de ver a estas selecciones, ¿no? Candidatas.
Veremos qué pasa hoy en el partido contra Jordania, pero en los dos primeros, Messi y Lautaro han sido los titulares. Julián no ha sido titular y ha salido siempre en las segundas partes. ¿Crees que debería ser titular, Julián?
Sí, yo creo que lo que hace Scaloni, ¿no? Inteligentemente, que lo hizo también, ¿no? En el Mundial, en el último Mundial, que Argentina salió campeón del mundo, que lo fue alternando a los dos, ¿no? Yo me acuerdo que por momentos jugó Lautaro, por momentos jugó Julián. Yo creo que lo que vos decís también, que puede ser que ahora el próximo partido vaya de titular, Julián Álvarez. O el próximo, ¿no? Lo bueno es que tiene dos delanteros de primer nivel, ¿no? Tanto Lautaro como Julián puede jugar cualquiera, porque son dos delanteros de los mejores del mundo. Y bueno, yo creo que ahora va a alternar, ¿no? Ahora ya jugó los dos partidos Lautaro, ahora yo creo que seguramente le va a dar paso a Julián, o si no, en el próximo partido. Yo creo que Scaloni tiene una suerte, ¿no? De poder tener estos dos delanteros de una magnitud y de un nivel altísimo.
A mi em passa una cosa, Lluís, amb el Javier Saviola, que és que em recorda a Julián Álvarez, i Julián Álvarez em recorda a Saviola. Tenen alguna cosa que m'hi fa pensar molt. El joc de Julián em fa pensar molt en Saviola.
Per mi era millor Saviola.
Sí?
Sí, sí. No,
Luis, porque me quiere mucho.
Bueno, aparte del cariño que te tengo, creo que futbolísticamente tenías un uno contra uno, un desequilibrio que yo a Julián no le acabo de ver.
Els dos sortits de River.
Sí.
Els dos sortits de River. És veritat que el Javier directament de River al Barça. Veurem si el Julián acaba o no al Barça, però els hi veig similituds. Delanteros que no seria el delantero clàssico alto, rematador, sinó más que se mueve entre líneas, ¿no? ¿Tú ves en Julián cosas tuyas o no?
Sí, porque bueno, es lo que vos decís, ¿no? No es ese típico delantero letal, goleador, que solo busca las jugadas dentro del área, que ese killer del área, ¿no? Julián se lo ve un delantero muy completo, ¿no? Puede jugar también de extremo, puede jugar de enganche, de media punta. Y yo lo veo muy, muy completo, ¿no? Creo que lo que vemos todos, ¿no? Porque al mundo del fútbol le encanta Julián Álvarez, pero por esto, ¿no? Porque no solo se ve el goleador, ¿no? Dentro del área, sino se ve también que técnicamente es muy bueno, que definiendo la jugada también, que se puede tirar una pared con él, entiende muy bien el juego, las jugadas. Bueno, y lo que te decía, ¿no? Que si llega a ir al Barça, para mí es el equipo ideal para él, ¿no? Porque va a entrar mucho más en juego, va a tener la posibilidad, ¿no? De jugar y de rodearse con jugadores espectaculares como los que tiene el Barça. Y bueno, yo creo que ahí va a tener un rendimiento muy, muy alto. Y seguramente, bueno, ojalá que lo haga muy bien en este Mundial, ¿no? Porque yo creo que también todos estamos esperando que no solo Leo, ¿no? Sea el que se lleva todos los aplausos, ¿no? Sino que también aparezca Julián Álvarez, Enzo Fernández, ¿no? Lautaro también. Yo creo que ahora se viene el Mundial en lo que también van a tener que ser protagonistas.
Ya en Onda Barça, creo que no sería aquello un nuevo 9 puro, no sería un Lewandowski, pero sí un jugador que sobre todo destacaría por su capacidad de asociarse con los compañeros, ¿no?
Sí. No tiene nada que ver a Lewandowski o por ejemplo, no a delanteros ¿no? Que son más de área. A Ferran Torres o a Suárez, ¿no? En su momento. O, no sé, por ejemplo, Batistuta. ¿No? Estos delanteros son más delanteros de área, son delanteros más decisivos.
¿Cómo
¿no?
te imaginas una delantera del Barça con Julián? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué tres visualizas ahí delante?
Sí, Lamine es indiscutible. Yo lo pondría, ¿no? A mí me gusta muchísimo Julián, ¿no? De media punta. A mí me encanta de media punta, ¿no? Porque lo que hablamos anteriormente, que es un jugador cuando baja a buscar la pelota, ¿no? Cuando se tira unos metros más atrás, es muy inteligente y ahí es donde es un jugador decisivo y complicado, ¿no? Para el rival, porque ahí es donde acelera, donde técnicamente muy bueno, donde gira muy bien, muy, muy rápido y tiene muy buen control. Entonces yo creo que, bueno, veremos cómo puede llegar a asociarse y lo que quiere también el técnico, ¿no? A mí, Julián Álvarez, si me decís, yo lo prefiero de media punta siempre.
Es decir, lo prefieres detrás del 9, con un 9 referencia, sí, que no sí. jugando, que no actuando como 9. La pregunta sí. es, ¿actuando como 9?
O sin 9.
O sin 9, es decir, de falso 9.
O de falso 9 también. Pero puede hacer lo que tiene Julián Álvarez, que puede hacer las dos características por igual, ¿no? Por eso yo creo que es tan deseado por los técnicos, ¿no? Porque tener un jugador que no solo es lo que hablamos recién, no es solo un delantero de área, ¿no? Entonces eso es importantísimo, porque te puede jugar de falso 9, te puede jugar de 9 también, te puede jugar de extremo, te puede jugar de media punta, ocupa todo el sector, ¿no? de la delantera y todas las facetas las maneja muy bien.
¿Y se justifica el precio que piden?
Bueno, ahí ya esa es otra cosa, ¿no? Porque ahí están los que saben para tasarlo, pero sí que es un jugador de ahora mismo, ¿no? Que está entre los mejores delanteros del mundo, ¿no? No tengo dudas de que a medida que va pasando el tiempo, yo creo que el Mundial también va a ser un buen parámetro, ¿no? Para tomar una decisión, ¿no? Al club donde desee ir, porque también están esperando, ¿no? Que él haga un gran Mundial, que se solidifique en Argentina, que pueda tener bastantes minutos y que pueda rendir y que, bueno, ahí sí que va a ser una pelea linda para que pueda ir al Barça o al equipo que él quiera, ¿no?
Lo que sí es cierto es que el otro día ya fue bastante claro, sin pronunciar el nombre Barcelona, eso es cierto, pero dijo que bien, que la transferencia era lo que más interesaba a las dos partes, Atlético Madrid y Julián, y que quería cumplir su sueño, y ahí se entendieron muchas cosas. Claro, que un jugador, tú has sido futbolista, has estado en un montón de equipos, en River, en Barça, en Mónaco, en Sevilla, Madrid, Benfica, en el Málaga, el Olympiacos, en
Para.
No, podía seguir.
Tiene el récord de equipo.
Hasta su regreso en River. Pero quiero decir, cuando un futbolista se pronuncia tan claramente teniendo un contrato en vigor, es que tiene muy claro que quiere salir.
Sí.
Y eso es fundamental.
Sí, creo que lo dejó muy claro, ¿no? con el comentario, ¿no? Que quizás no lo esperábamos, ¿no? Porque más estando ahora en el Mundial, ¿no? Entonces quizás esperábamos otro tipo de comentario, ¿no? Que siempre un poco para el desmarque, es decir, esperemos que termine el Mundial y después veremos qué hacemos. Pero él lo dejó muy claro ya en esta etapa, ¿no? Como que ya tiene la intención, ¿no? Y las ganas de continuar en otro equipo. Yo creo que si es en el Barça, muchísimo mejor, ¿no? Porque es el, yo creo ahora mismo, el equipo que entendería el fútbol más claro que él tiene. Entonces, yo creo que, bueno, una vez que termine el Mundial, ahí seguro van a avanzar y ojalá que pueda lograr su objetivo y el sueño que él tiene, ¿no? Porque realmente es muy lindo, ¿no? Cuando uno desea, ¿no? Ir a un equipo y ese equipo le tiene mucha confianza.
Muy bien, Javier. Doncs un plaer conversar amb tu de Mundial, de Messi.
Añoro muchísimo aquellas transmisiones que hicimos de la Copa América, Javier.
Sí, hombre,
aquellos tras noches, ¿eh?
Nos dormíamos, Luis. Tus cafecitos nos salvaron, ¿eh?
Se acabó el Mundial y luego estaba yo con un ¿cómo se hizo? Con un
jet lag
que me costó ya recuperarme.
Bé, com el que tenim tots nosaltres ara seguint aquest Mundial, que també tenim un jet lag que Déu-n'hi-do. Sí.
Pero lo pasamos muy bien, Luis, la verdad.
Bueno, y ganó Argentina su Copa América, la primera
suerte
de Messi, y tanto.
Sí, le trajimos mucha suerte a Argentina. ¿Te acordás que dijimos? Ahora, si quieren volver a repetir, no van a tener que contratar.
Pues mira, potser sí que s'ho plantejaran a la tele. Javier Saviola, un plaer. Bueno. A disfrutar del Mundial. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Un placer enorme.
Adiós, pibes. Recuerdos de la familia.
Muchas gracias, Luis. Chao, chao.
Canut, grupers. Què, que foteu, que ara sí que obro l'esnac. Què cony us penseu, que aquí no es ve a treballar o què? Avui tinc l'esnac After Hours. Fins les 6, que juga amb Messi. Barça! Vinga, va, doncs, torneu al setembre, Ara sí que tanco per vacances. Som més putes que bonics. Us en podeu anar tots a la merda. Miquel, porta'm aquella tapa de callos que tenien podrits allà a la nevera, que li fotaré en quemada, que veig que ara està venint cap aquí. Barça! Ara tots a la merda. No em parlis d'en Cucurella, que no em vull saber res d'aquest, És en Cucurrata.
Ai, mare de Déu, en Paco, sempre fent de les seves, el trobaré a faltar aquest estiu, però, vaja, jo crec que ben aviat tornarem a entrar a l'Snack Barça. Va, 13 minuts i les 9, fins a les 9, xip groc.
El xip groc, amb Pere Bosch.
Pere Bosch, què tal? Com estem? Bona tarda.
Bona tarda, David. Molt bé, molt bé. Realment, ara estic enganxat a la pantalla seguint diverses curses que tenim aquest cap de setmana, perquè tenim moltes coses en marxa en aquests moments.
Molta activitat. Va, anem en matèria.
Tret de sortida.
Perquè aquest cap de setmana tenim cites mítiques arreu del món i també a casa nostra.
Victoriós. Quina gran cursa ha fet Albert Ballús. Quina gran demostració de força. I
sí,
quin
perquè demà al matí torna l'Epic Trail de la Vall d'Avui. És una de les curses més espectaculars del Pirineu en un entorn incomparable. A partir de 8:45 del matí, demà, apunteu, podeu seguir la cursa de 24 quilòmetres en directe a TV3 i a la plataforma 3K. D'allà, qui hi tindrem? Doncs a part del bo i millor del trail català, grans aspirants al títol, dos comentaristes de luxe que coneixen bé el Pirineu i aquesta cursa, el Marc Pinsac i l'Anna Comet. Avui hem parlat amb l'Anna i li hem demanat que sigui ella la que ens faci la prèvia d'aquesta edició.
Doncs demà jo crec que serà una cursa molt interessant, tant amb nois com amb noies. Amb noies hi haurà bastanta disputa entre cinc, entre elles la Dàlia, que va guanyar l'any passat, la Irati, que va fer segona, s'hi sumen aquí la Laura Orguer, la mítica Laura Orguer, llavors la Gisela Carrión, la Tarragó, jo crec que estarà la cosa entre aquestes cinc noies. Llavors, amb nois, hi ha en Pau Moreno, que l'any passat va fer segon i té moltes ganes de guanyar, es coneix bé la cursa, i res, es preveu una meteorologia espectacular, potser una mica de calor, però les muntanyes d'aquí són molt, molt boniques i serà una cursa xula i res, amb ganes de veure què passa.
Molt bé, doncs demà pendents d'aquesta Epic Trail de la Vall d'Avui, però no només pendents de la Vall d'Aran, perquè aquest cap de setmana també tenim un ull posat als Estats Units. 3, 2, 1!
Així és, perquè d'aquesta manera, a les 2 de la tarda hora nostra, allà eren les 5 del matí, ha començat a Califòrnia la 53a edició de la Western States. És una de les proves més legendàries del planeta, ja ho sabeu, 161 quilòmetres, 5.500 metres de desnivell positiu, i aquest any una cursa amb més expectació que mai, perquè s'hi vivia un duel entre dos excampions, com Kilian Jornet, amb el Nick Danielson com a fotògraf, i Jim Walmsley. I dic que s'hi vivia aquest duel perquè, lamentablement, fa una estona hem sabut que el Kilian ha hagut d'abandonar, té problemes al genoll, va explicar després de la Zegama que té un menís trencat, que corre amb dolor, que va curt d'entrenament, i al quilòmetre 38, o la milla 38, més ben dit, d'aquesta Western States, ha hagut d'abandonar i deixar-ho estar. Ara mateix qui tenim liderant la cursa? Hans Troyer, seguit de Francesco Pupi i del Jim Walmsley, que, per tant, intenta també tornar a guanyar aquesta cursa. I en categoria femenina, Riley Brady és en aquest moment la millor, la que va al capdavant. I allà també hi tenim un altre dels nostres. És el Gerard Morales, de Mollà, que hi va amb un altre objectiu, el de gaudir una cursa on, tot i el seu excel·lent historial, hi ha entrat per sorteig. Unes hores abans de la sortida ens explicava així com afronta aquesta Western States.
El que vull és, sobretot, és disfrutar-la, és passar-ho bé, és patir-la, perquè si no la pateixo no la disfrutaré igual. Però bueno, expectatives és intentar creuar el camp d'atletisme amb més o menys bones condicions, arribar al final, que em donin la sivella i ja està. Poca cosa més, porto molt temps corrent i el que vull és això, és disfrutar-la d'una altra manera. Pel tema del recorregut, aquest any, casualment, és l'any que vinc jo, i casualment farà fred, farà més fresca. O sigui, anys anteriors han tingut temperatures molt, molt altes, jo crec que inclús al voltant dels 35-40 graus, i aquest any, per sort, que jo preferiria que fes una mica més de calor, però per sort no farà tanta calor, i crec que serà un recorregut bastant ràpid. Jo, els de davant, jo conto que estaran al voltant de les 14 hores o per sota, perquè és un any per batre rècords i per córrer molt, molt ràpid. És un recorregut que els primers 50 quilòmetres són alguna més tècnics, una miqueta més trencats i de més, i després ja és bastant més corrible, per lo que m'han explicat, perquè jo no ho he fet encara, el que he vist algun vídeo i el que m'han dit gent que ja ha corregut és això, és que els primers 50 són una miqueta més lents i a partir dels 50 és campi qui pugui.
Molt bé, demà sabrem com li va.
Ni tan mal que diria aquell, perquè en aquests moments el Gerard Morales és 33è classificat en aquesta cursa on hi ha el boi millor. Justament a la milla 38, que és on ha hagut d'abandonar el Kilian Jornet, el Gerard Morales, recordem, 50 anys, ha passat a una hora i mitja dels líders, però en 33a posició, per tant, fent un excel·lent paper.
La llebre.
I aquest cap de setmana se'ns acumula la feina. Avui també hem vibrat i hem gaudit amb un català que l'ha fet grossa en un dels escenaris més famosos del trail mundial.
Ladies and gentlemen, your champion of the 90 kilometers...
Sí, perquè aquest cap de setmana es disputa la marató del Mont Blanc, no l'ultratrail, que això serà més endavant, a finals d'estiu, sinó la marató del Mont Blanc. És una prova en tres distàncies, ahir es va fer la de 90 quilòmetres, demà hi ha la marató pròpiament dita, però avui teníem la cursa més clàssica, la que es disputa des de 1979 i que és la primera que es va fer en aquest entorn. La cursa de 23 quilòmetres, li diuen la cursa històrica, i aquí, en aquesta cursa, aquest matí, un gironí, el Lluís Puigvert, ha estat ni més ni menys que segon classificat.
El tenim connectat. Hola, Lluís, què tal? Enhorabona.
Hola, bones, moltes gràcies.
Com et sents després de fer aquest resultat amb sortida des d'un lloc tan mític com Chamonix?
Uau, molt bé, no m'ho esperava, no m'ho esperava pas, la veritat. Estic... encara que no m'ho crec.
Home, no n'hi ha per menys, perquè estem parlant, ara ho deia el Pere, la cursa històrica, així li diuen.
Sí, sí, és una cursa que... fa moltes edicions que es fa i sí, és una cursa molt emblemàtica d'aquí de la vall de Chamonix.
Són oficialment 24 quilòmetres i 1.686 metres de desnivell positiu. Veient el perfil, és un ascens pràcticament constant, però tu se't donen bé aquest tipus de curses, Lluís, perquè has estat campió de la Copa Catalana i campió d'Espanya de quilòmetre vertical, també segon al quilòmetre vertical de Zegama l'any passat. És un tipus de cursa que afrontes bé, no? Et podríem definir com un escalador a la muntanya?
Sí, 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 sincerament em considero bastant escalador, m'agrada molt pujar i se'm dona molt bé, tot i que també m'agrada baixar, però sí, el meu fort és pujar.
Com ha anat aquesta cursa, havent-hi aquest entorn tan únic i havent-hi noms de gran fama, no?, en el tren mundial. Com ho has afrontat? Tu dius que no esperaves acabar segon, volies sortir una mica de tapat, no tenir molta pressió, t'has trobat millor del que pensaves?
Sí, no, m'he trobat molt millor del que m'esperava. És una cursa on hi ha una gran densitat de corredors amb molt nivell. L'any passat la vaig fer i vaig fer 15è i m'esperava aquest any un bon resultat perquè porto bons entrenos últimament i ja coneixia la cursa, tenia una mica més d'experiència, però acabar fent segon no m'ho esperava pas. La veritat és que ha sigut una mica una sorpresa, però sí, m'he vist en tot moment dins de cursa i he anat a pel màxim.
Dius bons entrenaments, també bons resultats, perquè ara en dèiem uns quants, però també l'any passat vas guanyar l'Olla de Núria, aquest any campió del món sub-23 en la categoria Sky Race, tot això amb només 21 anys. Diuen, Lluís, que ets un dels noms que hem de seguir al trail català els pròxims anys.
Sí, bueno, la veritat és que en l'esport tot va i ve molt ràpid i no em vull posar pressió, però sí, o sigui, estic molt content amb la meva progressió últimament. He fet bons resultats i n'estic content, però bueno, el que més valoro, sincerament, és poder seguir entrenant i progressar amb salut i sense lesions, i els resultats acaben vinguent. Llavors, això no em vull posar massa pressió.
Hi ha una història que m'agrada molt del Lluís Puigvert, perquè tu arribes a això de les curses de muntanya una mica de casualitat, perquè tu eres, atenció, jugador d'hoquei patins del GEC. Què va passar exactament? Com és que et passes a les curses de muntanya?
Sí, exacte, jo havia jugat tota la meva vida a hoquei i va ser arribar la pandèmia, que no es podien fer esports d'equip, i vaig començar a sortir a córrer. Jo sempre havia anat molt a muntanya perquè el meu pare m'hi havia portat de petit i doncs va ser com una reconnexió una mica, i sincerament ja des que vaig començar vaig notar que tenia bastanta bona capacitat per córrer, o sigui, se'm donava bé, i sí, a partir d'això vaig seguir corrent, vaig començar a córrer al Trail Running Girona i doncs fins on hem arribat ara.
I els patins queden aparcats per aquestes curses de muntanya que combines amb una altra carrera, que és en aquest cas la de medicina. No sé com tu fas per combinar estudis, entrenaments, curses, i també en què t'ajuden els teus coneixements de medicina a l'hora d'afrontar aquest esport que és tan i tan exigent per al cos, Lluís.
Sí, sí, no, és una pregunta que molta gent em fa, com tu fas per combinar-ho. Sí, la veritat, al final són molts sacrificis, però ho faig de molt bon grat. La carrera m'agrada molt i sí, és superinteressant, sobretot la part de fisiologia, com s'aplica a l'esport. Realment li trec molt de profit a l'hora d'entrenar, de recuperar, quan tinc alguna lesió o a l'hora de les curses. Sincerament, els coneixements en medicina i del cos humà doncs són claus per mi per seguir millorant, sí, sí.
Doncs Lluís Puigvert, avui l'hem pogut conèixer una mica més. Segon, en aquesta anomenada cursa històrica a la Marató del Montblanc, aquests 23 quilòmetres, i per tant trepitjant fora amb aquests 21 anys que té. Que tinguis molta sort que vagi bé en les pròximes curses.
Moltes gràcies, un plaer.
Sprint final.
Vinga, i més que mai, sprint final, que se'ns tiren a sobre els senyals horaris de les 9. Avui acabem amb un rècord que aquesta setmana ha perdut, atenció, Jakob Ingebrigtsen a mans d'un català.
A Viena, en una prova que s'ha fet aquesta setmana, on Bakar El Arri, de 19 anys, nascut a Sant Hilari Sacalm, ha fet rècord europeu sub-20 de 3.000 metres obstacles. L'ha deixat en 8 minuts, 24 segons i 40 centèsimes. Són 2 segons menys de la marca que tenia fins ara el noruec Ingebrigtsen des de 2017. Per tant, aquest noi de Sant Hilari, que de moment no hi ha qui se l'acabi.
Un altre nom que hem d'apuntar, perquè passi algun dia per aquí pel xic groc del Tot Gira.
Sens dubte.
Una abraçada, Pere, gràcies. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Vinga, arribem al final del programa. Oriol, Sergi, teniu molts marcadors per donar?
No.
Mira, jo doncs una notícia adeu. D'última hora. Tony Parker, l'exjugador mític de l'NBA, que serà el nou entrenador del Villarban. Per tant, s'apuntarà al Barça a l'Eurolliga.
Molt bé, molt bé.
Gràcies als dos, que vagi bé. Demà hi tornem, a les 4. Adéu.
Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Sergi Camps. Muntatge tècnic i musical de Marçal Tur i Joan Arroyo. Producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a 2:15 amb la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. En directe al canal exclusiu digital. I a partir de les 4 de la tarda, Tot Gira a l'FM.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.